com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si parlem de riquesa de país, estem parlant ja durant tot l'any del turisme. Del turisme, una part important del producte interior brut català i espanyol, en aquest cas, no? Si parlem de casa nostra, parlem de Catalunya, en aquest cas, és una part importantíssima. És una qüestió que no podem girar d'esquenes. Hi ha un important esforç per desestacionalitzar. De fet, dilluns parlaven àmpliament des del Castell de Villart, el Dia Mundial del Turisme, parlaven de tot això, dels efectes, valoració de temporada i com hem de cuidar el turisme i el turista. De tot aquest ampli ventall de turisme, trobem un què. Un què que té la seva polèmica, o fins ara ha tingut la seva polèmica, sobretot a Costa i sobretot a Barcelona. Parlo dels pisos turístics. Els pisos turístics que estan repartits, i això va, doncs, en funció del municipi, doncs, donen uns permisos o donen d'altres, no? Hi ha municipis que no tenen cap mena de... perquè no hi ha un turisme clar, no? I d'altres que ho rebenten, com seria en aquest cas, Barcelona. I perdoneu, disculpeu-me que sigui tan centralista a l'hora de dir Barcelona, no? Seria, parlant de turisme, podríem parlar de la joia de la corona, en aquest cas, per l'atractiu que té com a ciutat, no? Bé, hi ha masses? Potser sí. Potser sí. Ara, hi ha una regulació clara sobre el que ha de ser un pis turístic. Ara imaginem, en un, segurament, igual teniu al cap alguna qüestió, igual us està passant a la vostra comunitat. Imagineu que a la vostra comunitat hi ha un pis turístic i la comunitat no vol aquest pis turístic. Què pot fer? Què pot fer la comunitat davant de tot això? Doncs en funció d'algunes quantes coses. En funció del què, no pot fer absolutament res, i quan dic el què és quan el pis turístic és legal. Si és legal i tot va bé, no pot fer absolutament res. Però hi ha coses que sí que es poden fer. Hi ha coses que sí que es poden fer. Com, per exemple, que els estatuts de la comunitat no vulguin pisos turístics, sempre i quan no hi hagi un, en tot cas. Avui parlarem d'això. I parlarem concretament d'aquests pisos turístics en comunitats de propietaris. En quins moments sí, com no, què es pot fer si no es vol, quines són les maniobres, què passa si hi ha un pis turístic il·legal. I també se'm ve pel cap aquest intercanvi de pisos que hi ha a vegades. Això, on estaria el què? Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. I us explico que la meteo... tenim veranillo de Sant Miguel a sobre, eh? És un tòpic, un típic tòpic, però ben cert. Veranillo de Sant Miguel que portarà temperatures... Pràcticament aquesta tarda de dijous, doncs, el sol predomina i predominarà a tot Catalunya. A tot Catalunya, igual que demà divendres de bon matí. Sol que predominarà a tot Catalunya, algun núvol potser d'aquests despistats, però poca cosa més. Les temperatures... doncs, més o menys igual que ahir. Estem parlant d'uns 30 graus, 28-30 graus. Estem aquí a les hores centrals del dia. Però, a partir d'aquí, poca cosa més a explicar en qüestió de la meteo. A veure com tenim el trànsit. Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. En Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies. Doncs parlem en general de calma en aquesta xarxa viària, però és ben cert que tenim algunes incidències a comentar. Per exemple, aquest accident que s'ha produït ja fa estona, de fet, a l'autopista AP7, a la zona de Sant Celoni. Encara parlem d'un carril tallat en sentit nord, és a dir, en sentit Girona, i aturades d'entre 6 i 7 quilòmetres. Com et deia, el tram de Sant Celoni a l'autopista AP7 i en sentit nord, aquest accident. Unes obres a la C-17, a la zona de Mollet del Vallès. Aquí hi ha aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres en sentit sud, en sentit Barcelona. I acabem amb un darrer accident que s'ha produït fa poca estoneta a la Nacional 260, molt a prop de Besalú. Ens indiquen que la via la tenim puntualment tallada i que es fan desviaments senyalitzats en aquest tram de la Nacional 260, com et deia, a Besalú. Aquestes serien les incidències ara mateix més importants en aquesta xarxa viària catalana.
Moltes gràcies, Roger. Que tinguis un bon dia.
A reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Una certa mobilitat. Escolteu, no sé com està l'assumpte, tant de bo tots estigueu perfectament, però tots anem a complir anys, això passa, i afecta també molt a vegades a la mobilitat, a la nostra capacitat de mobilitat. És un desafiament. Aquelles persones que tenen problemes de mobilitat saben el desafiament diari que pot arribar a ser pujar i baixar escales, per exemple, això seria un dels que és, no? S'ha d'estar ben equipat perquè mai sabem quan podem topar-nos amb una lesió que un familiar es faci gran. Per tot això, atenció, Elevadores Reco ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Pots trucar al 93 935, o sigui, 935 169 030. 935 169... A veure si dic bé, a veure si dic bé. 935 169 030. Ara, 935 169 030 és el telèfon de Elevadores Reco per elevar-te cap a una vida millor. Elevadores Reco. Parlem de pisos turístics. Jo posava a començament un exemple de la ciutat de Barcelona, però això, com bé he dit també, no és una qüestió centralitzada a Barcelona, és una qüestió que està repartida arreu de Catalunya en funció de la pressió turística que hi hagi. Una d'aquestes ciutats pot ser tranquil·lament Girona. L'Ajuntament de Girona limitarà els pisos turístics a un topall del 4% a tota la ciutat. Es manté un límit del 15% per barris, però elimina l'excepció d'aconseguir la llicència si es rehabilita l'edifici sencer. La mesura s'estableix per regular els pisos turístics després d'una moratòria de 2 anys que ara mateix està acabant, no? Aquesta normativa està ressuscitant l'ús dels pisos turístics a les ciutats de Catalunya. Els pisos turístics, i ho sabeu, i hem parlat moltes vegades, unes quantes vegades aquí, tenen mala fama. Això és una... és una realitat, tenen mala fama, eh? Ningú, habitualment, una comunitat de veïns, quan diuen, tindrem un pis turístic, ostres, ja fan... aixequen les orelles i fan, no fan gaire bona cara, De fet, la mala fama pot ser també com si fossin els culpables de les pujades del mercat immobiliari, quan la realitat és que són un nivell molt de pisos que es dediquen a un ús turístic. Sergi Tor, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, José Miguel, bé.
Què es diuen les dades sobre els pisos turístics?
Bé, doncs que a vegades hi ha llegendes que les dades doncs no confirmen aquesta llegenda que tu molt bé acabes de dir, com si la culpabilitat de l'increment del mercat immobiliari fos perquè hi ha molts pisos turístics, que no és en aquest cas per les persones autòctones. Per exemple, ens entrem a Girona, que és l'actualitat a causa d'aquesta limitació del topall del 4% establerta per l'Ajuntament de Girona. A Girona, on és d'ara, hi ha un percentatge de 2,4% de pisos turístics a la ciutat. Concretament n'hi ha 736, i al barri Vell de Girona hi ha la immensa majoria amb 500 pisos turístics. La normativa permetrà duplicar, per tant, les llicències, però fora del barri Vell, on s'ha arribat ja aquest 15%, permetrà més de 2.000 noves llicències a la ciutat de Girona, però no al barri Vell. S'ha de destacar, per exemple, de que a Girona el preu del lloguer d'un pis ha augmentat un 15% aquest últim any. Si ens centrem ara a Barcelona, també doncs una altra ciutat amb la qual hi ha hagut molt debat del pisos turístics, especialment amb l'anterior consistori d'Ada Colau, que els va situar en el seu punt de mira, únicament seria el 1% del total d'habitatges que hi ha a la ciutat que es dediquen a ser pisos turístics.
Bé, però qui pot habilitar un pis per ser turístic? Perquè sigui un pis turístic.
Clar, és a dir, ara vostè, senyor Cruz, vol habilitar un pis turístic, no?
Sí,
és a dir,
imaginem, bé, sí.
Exacte, doncs, bueno, primer ets el propietari, això sí que és important.
Sí, ha de ser meu, per començar.
Exacte, la propietat de l'habitatge, i després ho has de comunicar expressament al teu ajuntament la teva intenció. Aleshores, l'administració t'ha de concedir, prèvia a una inspecció, la llicència que acredite que es compleixi amb tots els requisits. Uns requisits, doncs, de sanitat, d'instal·lacions, d'assistència, és a dir, uns requisits també força alts, no val qualsevol pis. Posteriorment, també és molt important que la cèdula d'habitabilitat acrediti quantes persones poden viure amb aquell pis i tu no pots incrementar el número d'inquilins. És a dir, si la cèdula és de 4 persones, únicament doncs pot ser 4 persones que estiguin utilitzant el pis turístic, doncs 2, 3, una setmana, el que hagi de lloguer per part dels inquilins. I a més, també no se poden allotjar, com dèiem, un major número de persones. Per tant, és anar cap al teu ajuntament, l'ajuntament ho acredite, una llicència, i aleshores anar complint. D'altra banda, important, les obligacions amb la comunitat de veïns. Perquè, clar, vas a l'ajuntament, ho acredite, però la comunitat de veïns alguna cosa de dir. Doncs la llei és que has de facilitar un telèfon a la comunitat de veïns en cas de que hi hagi algun tipus de problema i també has de garantir el servei d'assistència.
Bé, és un bon què. No és fàcil, eh? Vull dir, hi ha un munt de requisits que s'han de complir per un pis turístic.
El problema és, com sempre, l'economia submergida.
No, com sempre, això passa, eh?
Que és la lluita de si algú està llogant el seu pis d'una manera no comunicada, doncs a un grup de persones, siguin turístics o no, a vegades, també no sé per què han de ficar el turisme, però bueno, si estàs llogant el teu pis i aleshores no està acreditat ni informat ni tens cap mena de llicència, el que seria, òbviament, doncs, un frau i el que s'anomena o ser mal anomenat en l'economia submergida.
Ara imaginem que estem en una comunitat de veïns i hi ha un pis turístic que no vol la comunitat. La comunitat no vol aquell pis turístic. Què es pot fer i què no es pot fer? En quins casos podria demanar que aquell pis turístic deixés d'estar en aquella comunitat i en quins casos no? Parlem amb el responsable del Departament de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el senyor José Poveda. José, bon dia, benvingut. Espera, a veure si el tenim. Sembla... Torno... Penso que el tenim. Ara sí. José Poveda, bon dia, benvingut.
Sí, hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Clar, jo m'imagino, tinc una... A la meva comunitat de propietaris i un dels propietaris doncs, posa en marxa un pis turístic. La comunitat no vol. Pot fer alguna cosa?
Quan una comunitat de propietaris es troba en aquesta situació, la primera pregunta que se va fer la mateixa comunitat és si aquest pis turístic o d'ús turístic és legal o no és legal. És a dir, la primera pregunta de totes és si té la pertinent llicència administrativa que li permet realitzar aquesta activitat econòmica. Si estem en el supòsit que sí que és una activitat permesa administrativament, és a dir, està legal, té la seva llicència d'ús turístic, doncs la comunitat de propietaris, en principi, no pot fer res.
No pot fer absolutament res.
Si és una activitat legal amb la llicència administrativa, en principi no pot fer res, sempre i quan aquesta activitat no provoqui molèsties objectives a la comunitat.
D'acord.
Seria com qualsevol altra propietat.
D'acord.
En principi, amb un ús normal, doncs no tindria cap mena de possibilitat de fer absolutament res.
Llavors, en cas de que fos legal, però sí que provoqués molèsties, aquest tipus de turistes que estan mig grillats i que la munten, llavors aquí sí que possiblement la comunitat podria fer alguna cosa, però com si qualsevol veí donés problemes.
Clar. El que podríem activar és el Codi Civil Català, el 553 del Codi Civil Català, que ens dona una mica les eines, doncs, quan et trobes amb un comuner, propietari de local, d'habitatge, que provoca molèsties objectives dintre de la comunitat de propietaris. Amb una fórmula que és un requeriment previ, que s'ha de fer mitjançant el president, i amb un termini per deixar de fer aquesta activitat que està provocant les molèsties, i si no, doncs tens que anar-te al jutjat amb el preceptiu advocat i procurador per posar la demanda perquè el jutge obligui a que aquesta activitat deixi de fer-se dintre de la comunitat de propietaris. Però el tractament no seria diferent de qualsevol altre veí per fet de ser un pis turístic.
Entenc. En principi, si el pis és teu i no és turístic i té aquests problemes amb la comunitat, doncs no sé si són sancions, no sé, però en cas de que fos un pis turístic legal, això li podria comportar una retirada del permís, al final, no? Si hi ha problemes, em refereixo.
Administrativament, jo comunicaria sempre a l'Ajuntament perquè tingués clar que aquest pis turístic està provocant molèsties, però realment l'Ajuntament és molt difícil que pel fet que provoqui molèsties a la comunitat de propietaris faci qualsevol mena de sanció o de fins i tot retirada d'aquesta llicència. No és l'habitual, no.
Llavors, José, ara imaginem en aquest cas, que no és una activitat legal, però que la comunitat de propietaris detecta que s'està llogant, que s'està fent un ús de, com a pis turístic. A partir d'aquí, quines passes s'han de donar? Suposo que denunciar, per començar?
Sí, sí, sí. Aquí la denúncia a l'Ajuntament, al pertinent Ajuntament, és normalment funciona molt bé. A l'Ajuntament de Barcelona fins i tot n'hi ha una mena de petit departament que se n'ocupa d'això. I fins i tot n'hi ha una web on pots consultar els pisos turístics que n'hi ha a la ciutat de Barcelona amb la seva llicència per esbrinar ràpidament si el que el teu veí està fent està dintre de la normativa o està fent correctament o no, i l'Ajuntament doncs envia a uns funcionaris per comprovar realment que els que estan ocupant l'immoble doncs són turistes i no és el mateix propietari o un llogater. I llavors sí que n'hi ha sancions via administrativa molt importants per propietaris que fan ús d'un habitatge turístic sense la llicència.
Clar, a vegades la qüestió queda molt dissimulada, no? Però, no sé, en quant de temps es pot resoldre aquest tipus de situacions? Per exemple, en cas de que fos il·legal, hi ha una denúncia i tot això, suposo que no és una qüestió de curt termini, no?
Home, amb la via administrativa mai res a curt termini, però Déu-n'hi-do, l'Ajuntament, els esforços que ha fet darrerament per ajudar les comunitats de propietaris amb aquest tema. És a dir, si fas la denúncia, és molt probable que en un termini raonable hi vagin un parell de funcionaris, inspectors, a visitar l'immoble, i si comproven realment que li obre la porta un senyor que és italià o alemany o francès, sí, i li diu, no, jo estic aquí per 4 dies i estan allà les maletes, és molt probable que el propietari rebi una sanció administrativa per part de l'Ajuntament de forma ràpida.
Bé, en aquest cas, veig que una comunitat de propietaris pot fer la cosa justa. Vull dir, si és legal, poca cosa pot fer. No sé que si és una qüestió normal, em refereixo, si hi ha problemes, doncs sí. I si és il·legal, sí que et pot fer alguna cosa, però s'ha de donar i s'ha de denunciar, en aquest cas.
Sí, clar. Qui té la tutela administrativa, en aquest cas, és l'ENS local, l'Ajuntament, i és qui pot fer alguna cosa per resoldre aquesta situació. Les comunitats de propietaris el que sí que tenen és l'opció d'abans. És a dir, quan no tens pisos turístics dintre de la comunitat de propietaris, i ho tens clar, sí que pots fer un canvi als estatuts de la mateixa comunitat per prohibir aquesta activitat de forma expressa i dir, a la meva comunitat de propietaris no volem pisos turístics. I aquesta possibilitat sí que hi és amb un marge legal, és a dir, es té que produir una votació, tens que arribar al que ens diu la llei, i podries incloure els estatuts de la comunitat de propietaris, inscriure al registre de la propietat que aquesta comunitat de propietaris no té permès llicències d'usos turístics a la seva comunitat.
Això es pot fer.
Aquí a Catalunya, el Codi Civil Català ens diu que els estatuts es poden modificar amb 4/5 parts, és a dir, amb 80% dels propietaris de l'immoble es posen d'acord i fan aquesta prohibició, s'inscriu al registre de la propietat i d'aquí anant cap endavant, doncs no es poden fer pisos turístics.
Sempre i quan no hi hagi un en aquell moment en actiu, il·legal, em refereixo, clar.
Clar. No pot afectar, no té efectes retroactius.
D'acord.
El que ja té la seva llicència i la té correcta i en marxa, doncs aquest canvi estatutari no li afectarà. Però als nous propietaris, amb una compra-venda, doncs no hi haurà qui pugui comprar per dir, ara compro per fer un habitatge turístic perquè estic just davant de la Sagrada Família. Doncs això no es podria produir en cap cas.
D'acord. És una qüestió que seria una de les eines que podria... Una eina preventiva, podríem dir, si una comunitat no vol un pis turístic, sempre i quan no hi hagi cap pis turístic en aquell moment en actiu. Aquesta seria un dels requisits.
Clar, no afectaria el pis que ja està en actiu, que és ell que té la seva llicència.
Doncs, senyor José Poveda, responsable del Departament de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que s'has donat, molt amable.
Molt bé, bon dia,
adéu-siau. Adéu-siau, gràcies. Bé, doncs és el que ja ho sabeu en aquest cas, no? Bé, de seguida parlarem de timidesa. El risc de ser tímid davant l'inici de curs escolar. Estem parlant unes certes edats, no? Per què ho dic això? Perquè els experts, la gent que entén de tot això, diu o explica o posa sobre la taula que els nanos, nens i nenes, els nens tímids, estan molt més exposats al bullying que els que no ho són. Per això, doncs, demanen tenir un ull viu a sobre d'aquests nanos que es detectin com a tímids. De seguida en parlem aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, no sé si te cuesta perder de peso. ¿Te cuesta perder peso? Pues mira, Enriqueta es dietista de Laboratorios Clinitec. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Muy buenos días.
Bueno, explícanos, ¿cuál es la mejor manera de bajar peso de forma rápida, segura y natural?
Pues el mejor método, el plan 1-2-3, que nos ayuda a perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas y en 3 sencillos pasos. Es fácil, es drenante, nos deshinchamos, eliminamos volumen, eliminamos la grasa. Además, nivelamos el azúcar, el colesterol, la hipertensión. ¿Y qué mejoría notamos en rodillas y espalda? Porque por fin conseguimos bajar de peso sin efecto rebote, Cruz.
Eso es la clave, ¿eh? Sin efecto rebote, sigues comiendo, no son batidos. Y este ha realizado pues con plantas minerales, vitaminas, y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades, y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. Enriqueta, la primera semana vamos a tomar los sobres de piña. ¿Qué hacen?
Sí, ellos nos ayudan a eliminar las toxinas, a depurar, reducimos abdomen, olvidamos la retención de líquidos y ya perdemos más de 2 kilos.
La segunda semana es el momento de renovar con los sobres de naranja.
Cuidar nuestra flora, son pura fibra, prebióticos, mejoramos la digestión, nos despedimos y combatimos el estreñimiento y perdemos 2 kilos más.
Y la tercera semana es el momento del control de peso, con las cápsulas captagrasas.
Extraordinarias, ellos nos atrapan la grasa localizada, eliminamos, seguimos perdiendo peso y el resultado, han pasado las 3 semanas y el resultado es de 4 a 7 kilos menos. Si quieres tu plan 1-2-3 en 24 horas, lo tienes en tu domicilio. ¿Qué tienes que hacer? Marcar ese teléfono, 650-51-52-53.
Y ya sabéis que el plan 1-2-3 nunca viene solo, nunca, jamás. Entre otras cosas está el gel adelgazante, Enriqueta, que es, sí, que es genial. ¿Se puede regalar con las infusiones también?
Se puede, porque los oyentes de Cope se llevan lo mejor. El mejor plan de pérdida de peso con la mejor promoción. Hoy de regalo, las 3 infusiones. Es un complemento ideal, la detox, más drena, más lipo, y también este gel que lleva rolón incorporado, es un destructor de grasa. Alisamos en estas zonas tan complicadas como es cadera, muslos, barriguita, brazos, y fantástico. Y viene gratis con el plan 1-2-3, y voy a repetir el teléfono, Cruz.
Adelante.
650-51-52-53.
Tú lo repites y yo también. 650-51-52-53, ese es el teléfono del plan 1-2-3, ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderse sin compromiso, y además ya lo sabes que el plan 1-2-3 te ayuda a adelgazar, a eliminar retenciones, bajar volumen, combatir el estreñimiento de forma segura y duradera, y vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. 650-51-52-53, y ya lo verás que es muy fácil de hacer, es económico y, por supuesto, con registro sanitario y gratis, pues las 3 infusiones y el gel adelgazante que vienen con el plan 1-2-3, Enriqueta.
Claro que sí, Cruz, y además que lo llevamos al domicilio por mensajería sin gastos de envío, lo pueden tener mañana mismo. Tienen que llamar, informarse, mi equipazo o yo misma, si les toco al teléfono, para poder asesorar bien y para que consigas por fin un tratamiento que te ayude a perder peso, a bajar volumen y a cuidarte la salud. Y ese tratamiento se llama Plan 1-2-3.
650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets.
Adeu, bon dia, adeu. I de seguida parlem amb la Mar Porto. Com estàs, Mar? Benvinguda.
Molt bon dia, molt
de la qüestió, tu ets tímida? No, no gaire.
Amb vosaltres ja no.
Ara, nosaltres ja no.
No, però al principi sí.
I de petita eres tímida? De petita.
Sí, molt, de petita molt.
Sí? Doncs mira, parlarem d'això.
Ara he canviat.
Sí, afortunadament. Ja. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa, infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
En Hipoyagán, venda excepcional. Adiós al desorden. Hola, armarios. En Hipoyagán, gran exposición de armarios a precios excepcionales. Con diferentes medidas, colores y el interior más completo con estantes, barras, cajoneras. Armario dos puertas con altillo incluido, modelo Kauri, 240 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipoyagán.com. Hipoyagán.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La remuneración de los depósitos, por fin. Es decir, que el dinero que tienes en el banco puede empezar a darte cierta rentabilidad.
Los tipos de interés que pagamos, créditos al consumo, las tarjetas de crédito, todo suben al acto. Y sin embargo, la remuneración de los depósitos, esto no llegaba. O sea que nadie lo entendía realmente.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Ves, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 1-2-3 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena, y el gel adelgazante de Rolones, para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de nens tímids. De fet, quan són petits i la timidesa... És molt normal, això, també, ser tímid, eh? Almenys tenim un punt de timidesa, tots els nens ho tenen. Però quan la cosa ja és exagerada, potser, ja igual ens hem de començar a preocupar. No sé en quin moment exacte ens hem de començar a preocupar. Però el que sí adverteixen els experts, la gent que entén d'això, és que els nens tímids al col·le, doncs, augmenta el risc de que puguin patir bullying. Per exemple, eh? Marc Puerto, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Què em pots dir de la timidesa?
Doncs et puc dir que es calcula que un 10% dels nens és tímid. Abans parlàvem d'això, no? D'aquest agreujament, no? De ser tímid o de no ser-ho, no? I en aquest cas, doncs, el 10% diuen que són tímids. I clar, no ha de ser una qüestió que hagi d'afectar el dia a dia d'un infant, però sí que s'ha d'anar observant determinats comportaments, sobretot com, per exemple, si aquesta timidesa impedeix el nen socialitzar de forma fluida per la por o per l'estrès, una situació que fins i tot, doncs, pot arribar a provocar plors, terrors nocturns, o que es negui fins i tot a directament anar a qualsevol trobada social. Aquí estem parlant de punts que sí que fa que es noti més aquesta timidesa i ens hem de començar a preocupar.
És un punt d'extrem en aquest cas, no?
Exacte. A més, també es poden donar casos de nens amb símptomes psicosomàtics, com per exemple mals de panxa, marejos o mals de cap, entre d'altres, i tot això per evitar aquests contactes més socials. Aquí, clar, també estem parlant d'un tema mèdic, en aquest cas, que s'hauria de consultar, sens dubte, amb un especialista, clar.
En quin moment s'ha de consultar l'especialista? Doncs és difícil de dir. El que sí podem parlar és amb una mare, que tenim una mare, la Vanessa, la tenim al telèfon, que és mare d'un nen que és tímid en aquest cas, o almenys ella detecta aquests punts de timidesa. Es diu Javier. Vanessa, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros, Vanessa. Tú tienes un nene que se llama Javier.
Sí.
¿Cuántos años tiene Javier?
5.
5 añitos. Y es muy, muy tímido. ¿Cómo lo has detectado que es tan tímido?
Bueno, porque la gente que él conoce diariamente, que ve por el pueblo y vecinos y tal, pues cuando le saludan agacha la cabeza.
Ay, pobrete.
Y se empieza a rascar el cuello, o los brazos, o las piernas.
Se pone nervioso.
Sí, sí, se pone nervioso.
¿Qué problemas has podido detectar en Javier a raíz de esta timidez?
Bueno, problemas, no sé, hablé con la profesora del colegio y cuando él tiene también algún conflicto con algún niño, reacciona exactamente lo mismo, agacha la cabeza, se empieza a rascar, no habla. Entonces, de momento estamos pendientes de él, pero problema todavía no se ha detectado ninguno.
O sea,
yo pienso que es timidez, que no hay nada más.
Claro, ese es el qué, ¿no? Supongo que ahora la cuestión es seguir a ver que se quede solo en timidez y que solo sea eso, ¿no?
Exactamente.
¿La profesora qué te dice conforme al intentar integrarlo y que coja más confianza y que deje de ser tan tímido? ¿Lo intentan en el colegio?
Bueno, en este curso no he hablado con ella, pero en el pasado me dijo que, bueno, que poco a poco parece como que va demostrando, cuando se le pregunta, lo que él siente en ese momento.
Bueno, de hecho, un pequeño grado de timidez siempre es positivo, porque significa que te paras a pensar antes de actuar. Otra cosa es ya que la cosa sea exagerada.
Sí, claro, pero si tuviera timidez con la gente que no conoce, pues dices, vale, pero claro, con gente que él va diariamente, eso es lo que me parece a mí que es un problema, pero bueno.
Si esto persiste, ¿has pensado en hacer algún especialista, algún psicólogo?
Sí, sí, claro.
¿Sí?
Sí, sí, claro, sí, sí, sí.
Pero aún no has dado el paso, ¿no?
No, todavía no, porque, bueno, ahora parece que lo estoy engañando en el plan de que, venga, va, si saludas a esta persona y le das la mano, le chocas porque no le gustan los besos,
sí,
te compro un muñequito que a él le gusta, ¿no? Entonces parece que como por ahí lo voy encaminando un poquito. Pero claro, tampoco quiero que se acostumbre, ¿eh?
Te vas a arruinar el muñequito. Si cada saludo es un muñequito, Vanessa, te vas a arruinar. Pero hombre, en principio no es una mala táctica para que el niño en principio vea que no pasa nada, que no es algo
claro,
grave, ¿no?
Claro.
Claro, en el problema, claro, yo una de las cuestiones que dicen los expertos es que posiblemente la timidez pues puede... es uno de los riesgos, ¿no?, para sufrir acoso escolar. Supongo que
claro,
con 5 años esto aún no pasa, ¿no?
No, todavía no, pero claro, me da miedo a eso, a que, no sé, que se quede acobardado y que lleguemos a eso. Lo que no quiero es llegar a eso.
¿En el centro que te han aconsejado algo? El año pasado, ¿te aconsejaron algo? Decirle, pues no sé, procura que haga esto, procura, no sé...
No, de momento solamente hablar con él y explicarle y ya está, sin más.
¿Y es tímido con todo el mundo?
Sí, sí, con todo el mundo.
¿Con la familia también?
Bueno, con la familia depende a lo mejor cómo le ves. Y, por ejemplo, llega mi hermano y a lo mejor no le quiere saludar, agacha la cabeza y ya está, sin más, arrasca.
Bueno, igual es muy pequeño todavía, son 5 años. Igual sí, la táctica del muñequito igual funciona. O sea...
De momento me está empezando a funcionar. Porque él incluso viene y me dice, mamá, que he saludado a la sala, le da un abrazo. O sea que...
Bueno, una cosa está clara, que el niño tonto no es, o sea, lo tiene claro que...
¿Se quiere el muñeco?
Lo que está claro es que el niño lo tiene muy claro, ¿eh? O sea que... listo es un rato también, ¿eh? Bueno, ¿desde cuándo más o menos detectaste el problema? ¿Es desde siempre?
No, desde P3.
Desde P3. Bueno, es muy pequeñito todavía, 5 años. Aún es demasiado pronto tal vez para llegar a ninguna conclusión. Igual la táctica esta del muñeco funciona y funciona bien. Vanessa, pues espero que solamente sea eso, timidez y nada más.
Pero, de todas maneras, lo tengo en cuenta y si sigue así lo pongo en manos de experto, lo tengo claro.
Pues Vanessa, un abrazo muy grande, muy amable por explicaros tu caso.
Muchas gracias a usted.
És un bon què, la Vanessa. La tàctica del Nino està com que molt bé en aquest cas, eh? Però els experts que expliquen, els experts que he parlat tant dels experts davant d'aquest tipus de casos?
Clar, una qüestió a tenir en compte a l'hora d'ajudar aquests nens, segons els experts, és que no se'ls ha de forçar. Clar, la Vanessa diu que compra joguines, ninos, en el seu fill. Però, clar, diuen que no cal dir-li saluda o que no s'amagui, no cal pressionar-los i també doncs, cal evitar la sobreprotecció en aquest cas. Diuen que ajuda més a un nen tímid que els seus pares siguin sociables, ja que ells acostumen a adoptar aquest comportament semblant als seus pares i doncs seria com el millor exemple, no?, i el que més ajudaria a aquests nens. A més, també diuen que s'ha de reconèixer els seus mèrits i que un petit gest desinhibit d'un nen tímid doncs, ja és un important esforç per ell i doncs tot això s'ha de destacar i en canvi doncs amb raó, si s'ha de destacar doncs donar-li encara més importància i fer-li veure doncs que això és el correcte. Mira. I servint sobretot d'exemple als pares en aquest cas cap al nen.
I si et regalen un nino, doncs
encara millor,
eh? És el que també hem parlat d'una manera molt generalitzada ara perquè ja sabeu que cada nen és un món. Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu, cuida't. De seguida, escolteu, no sé si és hora de menjar en tot cas. Què tal? Anem a menjar carn? La Cabrera a Barcelona es va bé? I tant que us va bé. Si us agrada la carn, és el millor lloc per anar a menjar carn. La Cabrera a Barcelona. Una creació del xef Gastón Ribeira, creador i ànima dels assadors, d'un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, la Cabrera. La millor carn argentina, una experiència única pels amants de la carn. Si t'agrada la carn, has d'anar a la Cabrera. Al carrer Diputació 239 de Barcelona. Carrer Diputació 239, això està entre el carrer Balmes i Rambla Catalunya per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Estreno de la tercera temporada.
Estoy optimista de que va a quedar bien.
El viernes 29 de septiembre, a las 10 de la noche, en 13.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido al Liberty of the Mis Amigos y Yo Somos Tela Marinera. Con reuniones de las que sí gustan. Con piscinas y rutinas. Con barras de coctelería y con mucho por nosotros.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Doncs mira, no sé, segurament portes molts anys lluitant contra el sobrepès i potser també escoltant els consells de la doctora Carmen Torrejón. Per què encara no has pres la decisió d'informar-te? Doncs anima't, demana una visita informativa gratuïta personalment amb la doctora Carmen Torrejón. Li pots preguntar tot el que vulguis. Hi ha una cosa clara, posa't en mans de bons professionals. La visita no tindrà cost per tu, per això ho he comentat, que és visita informativa gratuïta. I on la pots fer? Doncs mira, pots trucar al 93 93-414-36-31. 93-414-36-31. T'estàs per a la doctora, així que ja pots trucar, eh? A punt d'arribar a la una. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa en Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz i després les escapades amb el David Velasco. Que acabin de passar una molt bona tarda.